Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Debat ahir al Comitè de Peticions del Parlament Europeu sobre l'informe de la missió sobre la immersió lingüística a l'escola catalana. Un informe, recordem-ho, fet per europarlamentaris de grups de dreta conservadora i ultradreta. Menys de 24 hores per estudiar l'informe i debatre'l en comissió, no és un fet habitual, però així ho va voler l'eurodiputada del Partit Popular, Dolors Montserrat, a qui se li va demanar, per activa i per passiva, ajornar el debat i se la va acusar de manca d'imparcialitat per tota la resta de grups. Però no ens quedem en els 50 minuts de discussió furibunda del Parlament Europeu, el més pur estil circ-mediàtic al que poc estan acostumats al vell continent. Quedem-nos en què diu aquest informe després de la visita d'aquests europarlamentaris d'extrema dreta acompanyats per Dolors Montserrat a algunes escoles catalanes. Exclusió social o, en alguns casos, intimidació i bullying contra nens i pares que han defensat l'ampliació d'hores de castellà. Aquests són alguns dels termes que s'usen en un informe on s'apunta el tractament equivalent de català i castellà amb la supervisió de jutges, si cal, com a solució. De fet, la cap de la missió que va visitar alguna escola catalana ha demanat protegir les famílies que demanen ensenyament en castellà. Encara no entenc com no s'han demanat l'entrada dels cascos blaus. Sigui com sigui, tot plegat seria més creïble si Dolors Montserrat no hagués estudiat a Catalunya, si quan va acabar els seus estudis preuniversitaris als Estats Units hagués dit alguna cosa similar com «és que als Estats Units s'hi escolta molt espanyol al carrer i no a l'aula». Tindria més credibilitat si quan va estudiar a ESADE al campus Barcelona Pedralbes hagués posat reclamacions per fer classes només en català, o a l'Abat Oliva, o a la Universitat de Barcelona. Però res de tot va passar, perquè el més probable, com cantava Manel, ai Dolors, a Catalunya no hi hagi cap problema amb la llengua. Són les 8 i 1 minut, i qui pujarà a la caravana aquest dijous 15 de febrer del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui, a partir de les 9, parlarem sobre l'aplicació del 25% del castellà a les aules després que el Parlament Europeu hagi debatut l'informe sobre l'aplicació de la immersió lingüística a Catalunya. És per això que primer de tot saludarem a una persona que està en contra de la mesura, com és Xavi Fita. Ell és pare d'un alumne d'una escola on ja s'aplica el 25% del castellà. Serà uns minuts més tard quan saludarem a l'Anna Lozada. Ella és portaveu de l'Assemblea per una escola bilingüe que està a favor de la mesura. A partir de les 10 descobrirem una nova història de superació, com sempre amb la Ruth Caral, que avui ens porta la història de l'actriu i presentadora Txe Arana. Amb ella parlarem de la seva trajectòria professional i de com va superar una operació per una malformació al cervell. Arribarem al punt de les 11 obrint el capó de la ciència per descobrir la programació musical que tindrem al Cosmo Caixa aquesta temporada. I ho farem amb Ingrid Vinyals, ella és gestora i programadora al Departament de Música i Projectes Digitals de la Fundació La Caixa. A partir de les 11, la girocleta d'Olma Giró es colarà en directe al càsting de Mar i Cel per explicar-nos tots els detalls d'aquest clàssic que aviat es representarà de nou al Teatre Poliorama de Barcelona. I serà just després quan sortirem del teatre per obrir la gran pantalla i parlar de Teràpia de Parejas, una pel·lícula que es va estrenar ahir als cinemes i que ens presentaran el seu director i productor Gaizka Urresti i també la seva guionista, coproductora i terapeuta Elisa Mujica. I a les 12 del migdia encendrem els fogons de la food truck a mà de Parellada i després obrirem la nostra particular consulta per viure amb més salut amb el doctor Jacinto Valverde. Encararem la recta final de programa combinant Òpera Rock amb la directora d'escena i divulgadora musical Maria Boronkova i, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, repassem els titulars principals d'aquest dijous. Júlia Julbé, molt bon dia.
Bon dia.
Retrets al Parlament Europeu en el debat de l'informe que ha fet la missió sobre la immersió lingüística a l'escola catalana.
Sí, la sessió ha resultat una picabaralla entre els grups progressistes i conservadors. Els partits d'esquerres han acusat de manca d'imparcialitat als grups de la dreta, ja que són els únics que han participat en la missió que va venir a Catalunya el desembre passat a visitar les escoles.
I Esquerra, Junts i el PSC aproven l'informe del Parlament sobre la gestió de les residències durant la pandèmia, tot i el malestar de les famílies.
L'informe no assenyala culpables, però sí errors greus. La resta de partits hi han votat en contra perquè consideren que és del tot insuficient.
A Barcelona, Collboni torna a portar els pressupostos del 2024 a debat sense el suport, això sí, garantits, i pressiona l'oposició perquè els hi aprovin.
L'alcalde demana que com a mínim li permetin iniciar aquest debat, cosa que no va passar l'octubre passat, quan els va haver de retirar sense ni tan sols poder-los presentar. Comuns i Junts li exigeixen a Collboni que, si vol pressupostos, triï amb quins socis vol governar.
I anem cap a Badalona, on els veïns desallotjats del bloc adjacent al que es va esfondrar la setmana passada encara no podran tornar a casa.
Sí, perquè l'edifici té un risc similar d'esfondrament com el bloc del número 9 del carrer Canigó, on hi van morir 3 persones. L'alcalde Xavier García Albiol demana a la Generalitat que es revisin tots els edificis d'aquest carrer, ja que són de la mateixa promoció. Aquest migdia els veïns podran accedir només a recollir pertinences.
I en plan esportiva pel corredor, Ira, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Barça femení cedeix un empat a casa per primera vegada en 5 anys.
Un empat a 1 contra el Llevant que trenca la ratxa a casa i que també trenca la dinàmica d'aquesta temporada a Lliga F. Fins ara les blaugrana portaven 48 punts de 48 possibles, però aquesta nit han demostrat que són humanes. El Madrid, segon classificat, tampoc ha passat de l'empat contra l'Atlètic.
I a la Champions, massa PSG per la Real Societat.
2 gols dels parisins, un d'ells d'un superlatiu Mbappé, van posar per davant els francesos als vuitens de final de la Champions League. La tornada el 5 de març al Real i Arena.
Anem a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
D'una nova tendència que consisteix en escriure cartes d'amor a través de la famosa intel·ligència artificial. Atenció, perquè segons un estudi recent, durant el dia d'ahir, un 45% dels homes va declarar el seu amor a través d'un text elaborat pel ChatGPT. Molt lleig, molt lleig.
Una mica cutre, la cosa.
Molt, molt.
En fi. De seguida us ho expliquem tot plegat. 6 minuts que passen de les 8 del matí. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Avui tindrem unes temperatures altes al centre del dia, tot i que ara comencem amb una mica de fresca, però menys que en dies anteriors. De fet, s'esperen cap a migdia temperatures entre els 17 i els 22 graus a molts punts de Catalunya. Una jornada en la qual tenim algunes boires arran de mar. Per tant, avui en alguns punts de la costa la visibilitat fins i tot serà una mica inferior a l'habitual. També les boires de l'interior aniran desapareixent, però aquestes de la costa poden ser una mica més persistents, tot i que s'anirà movent al llarg del litoral. Una jornada també en la qual augmentarà la nuvolositat de cara a la tarda i fins i tot a última hora del dia no descartem que pugui arribar a caure algun ruixat cap a les comarques de Ponent, les comarques de Lleida. La propera nit i matinada aquestes precipitacions també afectarien d'altres punts del país, però sempre de forma molt poc important. Per tant, precipitacions que afectarien sobretot Ponent, al sud, també comarques del Pirineu, demà la cota de neu al voltant dels 1.800 metres. Demà, nuvolositat variable, algun plogim poc important cap al vessant nord del Pirineu, cota de neu ja diem de 1.800 cap amunt, i temperatures que a partir de demà comencen a baixar, baixaran més de cara al cap de setmana, però sempre amb valors superiors als normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes, per tant anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. A poc a poc es van normalitzant els trams tallats aquests dies a l'AP7 entre Girona i Figueres després d'hores de neteja per tornar-la a fer transitable, i sí que ja s'ha circulat en plena normalitat a la Jonquera. Continua el carril tallat, però, a l'A2 per l'accident de primera hora amb 9 quilòmetres de congestió ara entre Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts en direcció a Lleida. Per tant, molt complicat a la sortida de l'àrea metropolitana per aquesta via, i en sentit Barcelona també hi ha el tram habitual de cues des de Pallejà, i encara un altre accident. Continua actiu a l'AP7 el tram de Montroig al camp de cap al nord, però pràcticament sense aturades i retencions habituals també a la B23 a Molins, la C58 a Montcada cap a Barcelona, i a les rondes el tram més congestionat en sentit sud ara és la ronda de dalt des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron durant més de 6 quilòmetres. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Àlex. Gairebé 9 minuts que passen de les 8 del matí. Rafa Sanahuja, hola, hola i moltes felicitats.
Hola, home, gràcies a tothom, gràcies. Quines abraçades m'han fotut aquest matí?
És estrany, eh?
Les coses.
Perquè...
La Júlia ha xocat contra
mi. A micròfon tancat...
No,
a micròfon tancat... Júlia Julvet acaba de dir, et veig millor avui. I és paradoxal. Jo et veig més vell.
No, perquè ahir ja prevenint tot vaig anar a fer-me un lifting, un massatge, un... de tot, les ungles, les pestanyes... Hi ha una varietat de coses que et pots fer, que vaig descobrir ahir. Tot menys la permanente. La permanente em van dir que no em convenia. Per tant, sí.
Per un tema, no?
Per un bueno, no ho sé, tinc són experts.
Jo tinc dos preguntes respecte a tot plegat.
Endavant.
Si et regalaran un viatge a Turquia.
Ja et dic jo que no.
No.
Endavant.
I segona, si tens preparada una festa al Happy Park aquesta tarda.
Al Chiqui Park. Sí. Bueno, volia anar aquí davant.
No, però ja, la cosa no...
Ara ja no, ara no. Ja no fan xiqui... festes.
Bueno, amb tants anys igual... Compte, ens ho hem d'anar mirant, això.
El què?
Lo d'aquí davant.
No, exacte, és que vaig anar a buscar una festa i em van dir, no, ara... embalsamamos gente. Digo, también me interesa. estic per tot. No, estic a mig camí entre la festa i...
Por favor.
Ai, el funeral.
Va, ja ho saps que nosaltres avui li donem el bon dia a Rafa Sanahuja, però Rafa Sanahuja a qui li dona el bon dia?
Doncs vinga, va, una persona quasi tan gran com jo, Joe Biden. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proud. Tots en peus.
Era el millor.
Home, Frank Drebin, brigada policial.
Sí, senyor.
És que ric només de dir-lo. Bueno, resulta que el nostre estimat president dels La Libertat Avanza, s'ha fet un TikTok. És com Radio Estela, arriba tard al TikTok. També saps? Una mica tard. Un moviment que s'explica si considerem que hi ha eleccions presidencials al novembre i que la xarxa social és un canal perfecte per atraure el vot jove, que igual li manca una mica, el vot jove.
Vols dir?
No sé. És una intuïció femenina meva. Una mica de falta de vot jove. Alhora, una decisió sorprenent que va diametralment en contra del veto a la plataforma que ell mateix va signar fa poc més d'un any.
M'encanta.
Fa un any ho va vetar...
M'encanta.
Calla, que em faré TikTok.
És un geni.
Escolta, que no farem TikTok pel jovent? Vinga, va, sí, Joe, endavant. Al final del 2022, el president dels Estats Units va prohibir per llei que es pogués instal·lar l'aplicació a la majoria dels dispositius elèctrics del govern federal. Des d'aleshores, tampoc és possible accedir a TikTok pel navegador en aquests aparells, val? Sí,
perdona,
sí, digues.
És que t'ha arribat l'edat que parles...
Ja, com?
Com la meva àvia. Dispositius elèctrics, eh?
He dit elèctrics?
Sí. Porradora...
No, perdona, tenia electrònics al guió, el que passa que, efectivament...
Microones, també.
Efectivament, el meu cervell ja cavila com un avi.
M'encantat.
Passa-me el telèfon i jo.
Ai, mira,
bueno,
mira.
En fi, total, que la motivació principal, mentre tu es descollones de mi, està en la seguretat nacional. La xarxa social és propietat, sembla ser d'una companyia xinesa, i preocupa que puguin arribar al govern de la Xina les dades i metadades dels usuaris. Metadades també ho diu, la teva àvia?
Sí, no? sí.
Per tot plegat...
És una hacker, la meva àvia.
Amb samarretes pirata. Per tot plegat es planteja aquí, dins del seu gabinet, podrà gestionar-la, aquesta xarxa social que s'ha fet el president. Algú de màxima confiança, és clar. Per tot plegat, bon dia, Joe Biden, que també... Som les nostres contradiccions.
Absolutament. Ai, quina és la cita de vitamines aquest matí?
Vinga, un nom que torna des del passat, un dels noms més estimats i detestats a la vegada del passat barcelonista, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé comença a trobar-se d'allò més bé a París. Aquest mes de gener es consolidava com el millor assistent de França, a nivell de la Lliga Francesa.
Epa.
Bueno, no sé, aquí està la dada. I viu amb naturalitat el canvi de Barcelona per la seva França natal, sense oblidar el que va ser casa seva i el moment que està passant el Barça de Xavi Hernández. En una entrevista a Le Parisien, el Mosquit ha comparat...
Oh, no, perdona.
Le Parisien? Ell s'ha de dir així, sí, saps? Sí. Com intentar enamorar algú.
Com si... Le Parisien. Com si sapia... Le Monde.
Le Monde. Le Parisien. Oh là là, mon amour. Croissant, que Paris. Café au lait. Tulipel.
Ui, com estem avui.
Total, que el Mosquit ha comparat la seva vivència amb Xavi amb la de Luis Enrique. Diu que la naturalesa de la seva relació amb Luis Enrique és més o menys la mateixa que amb Xavi, una cosa que a mi em sembla inexplicable, només explicable perquè Ousmane viu al seu món i amb tothom es deu relacionar igual, saps? També li pregunten quina era la relació amb Xavi i ha dit que molt propera. Diu el francès, literalment, vaig viure moments increïbles amb Xavi, Déu-n'hi-do, estàvem molt units, em donava molts consells i confiava molt en mi. Molt units, eh? Igual es poden tornar a juntar a París, d'aquí res, amb ell i el seu germà Òscar, Òscar en francès, així va anar i podem fer una barbecue. Tots plegats, tots allà. Vinga.
Barbecue com a terme francès, eh?
Barbecue. No és francès?
Sí, absolutament. Ah, perfecte. Absolutament.
Vinga, doncs, mentrestant, ànims, Usman, la vida no és fàcil sense Xavi, vitamines per tu, vitamine.
Aquí no li arrencarà el cotxe.
Doncs igual a Elon Musk i el de Meta i tots aquests tòtems de la comunicació interpersonal. Ojo, perquè Nova York, la ciutat de Nova York, li declara la guerra a les xarxes socials.
Y ando en el YouTube y en el Instagram, todos en el Face le están dando like por moverlo así, por moverlo así, por menearlo, saben, me quieren dejar.
Una mica Radio Caracol, això, eh?
Sí, he pensat que a Nova York hi ha molt latino. Dic, bueno, s'agradarà això.
Calla, que ens escoltin, sí.
La ciutat de Nova York ha emès un avís del comissionat de salut de la ciutat que declara oficialment les xarxes socials un perill per a la salut pública a la ciutat i les considera un tòxic ambiental.
Ui.
Tot això ho ha dit Nova York, en massa. És la primera ciutat a fer una declaració d'aquest tipus arran de l'augment dels problemes de salut mental dels adolescents. L'alcalde de la ciutat, Eric Adams, reclama als legisladors estatals i federals que facin més per frenar algunes pràctiques suposadament depredadores de determinades empreses de xarxes socials, tal com va fer la cirurgia general dels Estats Units amb el tabac i les armes, per exemple, estan tractant les xarxes socials com altres perills per a la salut pública. Estem a aquest nivell, eh? Aquest és el nivell.
Està bé, això, però, vull dir, amb el tabac no ho sé, però amb les armes van alertar bueno, i no van fer res més.
Bueno, escolta, són dos temes, eh? Són dos temes diferents. Sí. Però, bueno, l'alcalde també apel·la a la responsabilitat de pares i tutors perquè limitin l'ús i retardin l'accés dels menors a un telèfon intel·ligent o les xarxes socials, ha dit ell, fins als 14 anys com a mínim, que em sembla, 14 em sembla aviat. Per tant, la gent que comença a reaccionar, i clar, els tòtems que deuen estar una mica patint. Joan.
Digue'm.
Abans parlàvem de Joe Biden, el president dels Estats Units, doncs es va sorprendre tot.
Aquest jove,
Sí, aquest jove.
Ja pots parlar-hi tu.
No, saps què passa? Que jo crec que s'ha fet TikTok. Tenim TikTok també ara aquí a la casa.
Sí.
I ens ha conegut l'informatiu de la caravana i ha fet declaracions. Convenient ben doblat al català, tenim el tall.
We've all seen the terrible stories in recent weeks. Ukrainian soldiers.
M'agrada molt l'informatiu que fan a la caravana. Fantàstic, em segueixo sempre mentre vaig al treball, el
limusinat.
Enhorabona, Joan Trias i Julià Jolbe.
La caravana, l'informatiu.
Set minuts que passen de les 8 del matí. Comencem l'informatiu de la caravana explicant-vos els retrets al Parlament Europeu en el debat de l'informe que ha fet la missió sobre la immersió lingüística a l'escola catalana. La sessió ha resultat una picabaralla entre grups progressistes i conservadors. Els partits d'esquerres han acusat de manca d'imparcialitat als grups de la dreta, ja que són els únics que han participat en la missió que va venir a Catalunya el desembre passat a visitar les escoles. Júlia.
Sí, l'eurodiputada d'Esquerra, Diana Riba, ha denunciat l'espectacle mediàtic i ha acusat el PP de fer servir aquesta missió per la seva campanya política. I des de Junts, l'eurodiputat Toni Comín ha demanat a la presidenta del comitè, Dolors Montserrat, que almenys intenti aparentar aquesta imparcialitat.
Hemos visto una vez más cómo aprovecha esta comisión para este show mediático que recordemos que pagan todos los contribuyentes y la utilización que está haciendo de este comité para su campanya política.
Le pido que haga una reflexión serena, se lo digo de manera realmente constructiva y cordial para el bien de esta institución y de este Parlamento. No puede ser que la Comisión de Peticiones haya llegado al nivel de desprestigio al que ha llegado.
I davant d'aquestes acusacions, la mateixa Montserrat ha dit no entendre el soroll al voltant del debat sobre l'informe i ha defensat també que aquesta missió s'ha tractat igual que la resta.
Algú li hauria de dir a alguns partits espanyols que ni ET existeix, ni a Catalunya hi ha un problema de convivència amb la llengua i que per amnisties les fiscals. I segur que recordareu que ahir, en aquesta emissora, us avançàvem l'informe del Parlament de Catalunya sobre la gestió de les residències durant la pandèmia. Doncs bé, finalment, el text ha estat aprovat per Esquerra i Junts, els dos partits que formaven part del govern durant el coronavirus, més el PSC. La resta de partits hi ha votat en contra perquè consideren que no s'assenyalen culpables i que és del tot insuficient. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. La investigació del Parlament sobre les morts de gent gran en residències de Catalunya s'ha conclòs amb el malestar de molts partits que consideren que Junts i Esquerra s'han cobert les espatlles amb el beneplàcit dels socialistes que aleshores ostentaven la Moncloa. Les conclusions assenyalen que hi va haver errors com una comunicació poc efectiva del govern amb les residències o que hi va haver dificultats a l'hora de traslladar alguns pacients als hospitals. Tant la diputada de la CUP, Laia Estrada, com la dels Comuns, Jéssica González, creuen que l'informe deixa molt a desitjar i no assenyala prou la mala gestió dels departaments de salut i de drets socials.
Ni justícia, ni reparació, ni garanties de no repetició, en el sentit de depurar responsabilitats i d'investigar el que va succeir.
Aquest informe obvia les decisions polítiques que han fet que tinguem el model que tinguem. Quan no han anat al fons del que ha passat, doncs no podem parlar de veritat.
Entitats com la coordinadora de Residència 5+1 també estan indignats amb l'escrit i pensen que no s'han passat comptes prou bé, sobretot perquè creuen que hi va haver moltes actituds negligents que van provocar l'abandonament de molta gent gran.
Gràcies, Judit. Mentrestant, a Barcelona, Jaume Collboni força la maquinària per buscar suports i que l'oposició li aprovi els pressupostos municipals. L'alcalde demana que, com a mínim, li permetin iniciar el debat, cosa que no va passar l'octubre passat, quan els va haver de retirar sense ni tan sols poder-los presentar. Ens ho explica tot plegat, Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. A principis d'any, Collboni es va comprometre a tenir els pressupostos municipals aprovats abans de la primavera. Per complir amb aquest compromís i veient que les negociacions amb els partits de l'oposició semblen encallades, l'alcalde ha decidit tirar pel dret i posar en marxa el procés. Avui els aprovarà la comissió de govern i la setmana que ve els defensarà davant la resta de grups del ple en una comissió extraordinària. En aquest punt va ser on va naufragar la tardor passada. L'oposició li va retreure que hagués fet el camí sense negociar i no va deixar que els comptes avancessin més. Ara hi presentarà els mateixos pressupostos sense canvis. Collboni defensa que el que ha canviat és el context.
Ara estem en un període, en unes setmanes, en uns mesos, en els quals s'han de produir les aprovacions, els pressupostos de la Generalitat i de l'Estat. I crec que tothom fa una apel·lació i una crida a la responsabilitat a tots els nivells, dient que les administracions, sobretot en temps, diguem-ne, d'incerteses i temps de grans reptes com els que tenim, les administracions necessitem els pressupostos.
Però a la vegada, i tot i que sembli contradictori, Collboni assegura que els comptes de l'Ajuntament de Barcelona no seran un cromo que el PSC intercanviarà a canvi d'aprovar els pressupostos de la Generalitat o els del govern de Pedro Sánchez. També ha volgut deslligar els comptes municipals d'un possible pacte de govern amb algun grup.
Una opció, per cert, que no agrada ni a Junts ni als Comuns. Els dos partits insisteixen que una cosa va lligada a l'altra. Si el PSC vol parlar de pressupostos, els dos partits li exigeixen que triï amb quins socis vol governar, Pau.
Sí, Junts ha titllat Collboni d'irresponsable per presentar els comptes sense negociar-los amb cap partit de l'oposició. De fet, el partit de Trias creu que amb el calendari que ha plantejat l'alcalde no hi ha marge per arribar a cap acord. Ho ha dit Jordi Martí Galvis, portaveu del grup municipal de Junts.
No negociarem cap pressupost si no va lligada l'expectativa d'una governabilitat de l'Ajuntament i de la ciutat. No crec que hi hagi, d'aquí a dimarts que ve, possibilitats reals, materials, de fer aquesta feina. Les coses no es fan d'aquesta manera. Els pressupostos de Barcelona no es poden negociar en 48 hores ni en 72 hores.
Els comuns no són tan taxatius i donen aquests dies de marge perquè el PSC els citi a reunir-se i els faci alguna proposta nova. És la portaveu de Barcelona en Comú, Janet Sant.
No ha canviat res d'aquestes últimes setmanes i que el que és important ara és que el govern municipal, l'alcalde en particular, faci possible que es tramitin aquests pressupostos canviant alguna cosa del que no li va funcionar a l'octubre.
Canvis que passen ni més ni menys que per oferir-los l'entrada a govern amb un tripartit que inclogui Esquerra Republicana. De fet, també és significatiu el silenci dels republicans que han dit que valoraran el moviment de Collboni després d'analitzar els comptes amb detall. Uns pressupostos, recordem, que es van presentar l'octubre passat i que no inclouen res de nou. En canvi, qui ha celebrat que el PSC presenti els comptes sense pactar-los ni amb Junts ni amb els comuns és Daniel Cirera. És més, el líder del Partit Popular a l'Ajuntament s'ha mostrat obert a negociar-los si Collboni està disposat a seure i parlar-ne amb els del PP.
Gràcies, Pau. I obrim altres qüestions perquè els veïns d'un edifici proper a l'esfondrat la setmana passada a Badalona no podran tornar als pisos fins que es facin obres per reforçar el sostre. Tot plegat després que aquest dimecres s'hagi desallotjat una vintena de famílies de manera preventiva perquè ha sortit una esquerda en un dels pisos, Júlia.
Sí, l'edifici té un risc, de fet, similar d'esfondrament com el bloc del número 9 del carrer Canigó, on hi van morir 3 persones. L'alcalde de la localitat, Xavier García Albiol, ho ha manifestat abans de reunir-se amb tots els afectats i ha demanat també a la Generalitat que inspeccioni tots els edificis del mateix carrer Canigó, que són de la mateixa promoció que el bloc esfondrat.
La promoció d'aquest entorn sembla que és de la mateixa època i del mateix promotor. Per tant, el divendres hi ha una reunió entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. S'ha creat una mesa, la vàrem demanar abans d'ahir i la Generalitat ha respost de manera positiva. I per tant, el que plantejarem és que, d'acord amb les competències que té la Generalitat, que hi sigui un procés de supervisió, d'inspecció de tots els habitatges.
Les intervencions de reforç que s'han de fer no són de gran complexitat tècnica, per això creuen que no s'allargaran molt. Mentrestant, l'Ajuntament ha ofert allotjament a la vintena de famílies afectades que majoritàriament han optat per instal·lar-se a cases de familiars o d'amics.
I paral·lelament en surt també a Lleida ahir per l'esfondrament d'un altre edifici que estaven enderrocant al carrer Boters després que l'estructura hagi col·lapsat.
Per sort, no s'han hagut de lamentar ferits. Cap operari de l'empresa que hi estava treballant ha resultat afectat. Ara hi ha el risc que la façana de l'immoble també col·lapsi i per això tota la zona ha quedat acordonada. L'esfondrament obligava a evacuar els veïns de 2 blocs propers situats als números 31 i 33 del carrer Múrcia.
8 i 25 minuts. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I a l'informatiu de la caravana també us expliquem que el rei Felip VI demana respectar la independència de la justícia i les resolucions dictades en plena polèmica per l'amnistia. Ho ha manifestat en l'entrega de despatxos als nous jutges a Barcelona, juntament amb el president en funcions del Consell General del Poder Judicial. Ho ha dit així.
La independència de la justícia és essència del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez en el ejercicio de su jurisdicción. A la hora de impartir justicia, ha de convertirse en una norma de comportamiento y en un modelo ético de conducta.
I a la mateixa línia també ho ha fet el president del Consell General del Poder Judicial en funcions. Vicente Aguilarte ha advertit que l'acció de la justícia no pot veure's revisada en instàncies alienes a les jurisdiccionals.
Norma de comportamiento i modelo seria aplicable també, per exemple, a Dubai. I els pagesos gironins aixecaven aquest dimecres a la tarda el tall a l'AP7 i a l'N2 a Pontós, a l'Alt Empordà, després de més de 30 hores de protesta.
A l'assemblea exposaven els compromisos obtinguts tant del govern sobre restriccions per la sequera i la burocràcia com de l'estat espanyol, després que els confirmessin una reunió amb el secretari general del Ministeri. Per això decidien marxar de les carreteres tallades des d'aquest dimarts al matí. És Jordi Gibraneda, membre de Revolta Pagesa.
I que les administracions ho han vist, ho han notat, aquesta unitat, aquestes ganes que hi posem tots plegats, i per tant han afluixat una mica i han destensat una mica la corda. Han obert una porta petita on podem començar a treballar amb alguns punts, però això no vol dir que nosaltres ja hàgim acabat. Ara comencen dies de treball, de despatx, de seure, de negociar, de parlar de molts de punts, de moltes coses.
Ho feien, però, amb una advertència a les administracions que, si no compleixen els compromisos, tornaran al carrer els dies 28 de febrer i s'hi estaran tot el temps que faci falta.
I és que, de fet, i concretament, el govern ha pactat amb els pagesos un pla especial de sequera que flexibilitzarà algunes de les mesures.
L'executiu s'ha compromès amb els agricultors a indemnitzar-los fins al 80% de les pèrdues per restriccions d'aigua i els ramaders també els ha garantit un pla de xoc per resoldre la manca d'aigua a les explotacions que no hi tenen accés. Són dues de les mesures més destacades que han acordat els representants dels pagesos amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, després de més de 6 hores de reunió a Manresa. I sobre la reducció de la burocràcia, el govern ha garantit que recuperarà les oficines comarcals per tal d'ajudar els agricultors i ramaders amb tràmits i simplificarà també les dades que demanen.
I atenció, perquè avui els pagesos es reuneixen amb el ministre d'Agricultura, Lluís Planas. El titular del ministeri s'ha compromès aquest dimecres amb les organitzacions agràries a enfortir l'aplicació de la llei de la cadena alimentària amb més inspeccions i noves anàlisi de les relacions comercials de les empreses amb els seus proveïdors.
I ho ha fet durant una reunió de l'Observatori de la cadena alimentària i un dia abans de tornar-se a reunir avui amb el sector per abordar aquestes reivindicacions. El ministre ha fet una crida als representants dels agricultors perquè formalitzin les denúncies anònimes dels seus associats i que comuniquin al Ministeri o també les comunitats qualsevol irregularitat que observin, tot recordant-los també que cada denúncia genera l'obertura d'una investigació.
I almenys un mort i diversos ferits en un tiroteig a Kansas City mentre celebraven la victòria dels Kansas City Chiefs a la Super Bowl.
La policia ha detingut 3 persones i a hores d'ara s'investiguen les causes del tiroteig que ha provocat una víctima mortal, com deies, i almenys 22 ferits. En declaracions a la cadena CBS, l'Hospital Mercy ha detallat que estan atenent 12 pacients, 11 dels quals són nens i 9 dels ferits tenen ferides de bala. Les primeres investigacions descarten que sigui un atemptat terrorista.
I tornant cap a casa nostra, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, defensa que si Danone segueix amb l'objectiu de tancar la planta de Parets del Vallès, la prioritat per la Generalitat i el seu ministeri és que l'empresa ofereixi un bon projecte per mantenir la feina als més de 150 treballadors. Ho ha dit així.
Que Danone pugui trobar projectes industrials que puguin mantenir o l'activitat o part de l'activitat a Parets. I en això és el que nosaltres fem a Danone, com en qualsevol altre cas on hi ha crisis industrials.
Hereu també s'ha mostrat optimista amb la reindustrialització de Nissan, tot i que no ha volgut fer cap anunci perquè encara no s'han acabat les converses amb els grups que s'hi podrien instal·lar. Ho ha dit en una visita al Consorci de la Zona Franca, on ha pogut veure els plànols per ampliar la factoria que aposta per la indústria 4.0. El president del Consorci, Pere Navarro, ha anunciat que el centre s'ampliarà amb un nou edifici de 100.000 metres quadrats, que suposarà una inversió de 100 milions d'euros.
I altres qüestions, perquè Coca-Cola té la intenció de fer un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 85 persones a Espanya, un 75% d'elles a les oficines de Barcelona i la resta a Madrid.
Fons de l'empresa justifiquen l'ERO per causes organitzatives. Asseguren que la companyia multinacional centralitzarà les operacions d'atenció al client a Bulgària i que no afectaria la producció de la planta de Martorelles. El sindicat CESIF ha dit que la direcció del grup Coca-Cola l'ha informat dels seus plans i que està previst que empresa i sindicats mantinguin una reunió aviat. En un comunicat, el sindicat s'ha posicionat en contra de possibles acomiadaments i ha apostat per negociar sortides voluntàries, potenciant també les prejubilacions.
I encara us fem un parell de punts en plana judicial, perquè el Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a l'exregidor de la CUP de Lleida, Pau Juvillà, per desobediència al no retirar els llaços grocs de la finestra del seu despatx a la Paeria durant la campanya electoral de les generals de l'abril del 2019.
El tribunal desestima el recurs que va presentar Juvillà contra la sentència del TCJ. Se'l condemna va pagar una multa de 1.080 euros i també 6 mesos d'inhabilitació. Segons diu la sentència del Suprem, l'exregidor Cupaire va vulnerar el deure de neutralitat política i, a més, ho va fer reiteradament perquè va ser requerit per la Junta Electoral diverses vegades.
I la Fiscalia de Barcelona està estudiant la denúncia presentada pel major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, contra la persecució a la qual va ser sotmès per part de la Policia Patriòtica del Partit Popular amb la participació de l'excomissari de policia, José Manuel Villarejo.
El Ministeri Públic valora si cal enviar la denúncia a la Fiscalia Superior de Catalunya per incorporar la investigació ja oberta per l'espionatge de les anomenades clavegueres de l'Estat al Fiscal Superior de Catalunya fins al 2013, Martín Rodríguez Sol. Són les maniobres de la Policia Patriòtica. Haurien intentat vincular Trapero al cas Macedònia contra el narcotràfic.
Pel que fa a Barcelona, Barcelona estudiarà un protocol d'actuació davant d'agressions masclistes a dones taxistes.
És una proposta de Tries per Barcelona que s'ha aprovat amb el suport de tots els grups, excepte de Vox, a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior. El text també planteja estudiar mesures desenvolupades a altres ciutats per denunciar aquests abusos sexistes. D'altra banda, també preveu que en el marc de la taula de seguretat del taxi es creï un espai de trobada i treball permanent entre Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i altres policies de l'AMB i l'EMET i el sector del taxi per valorar mesures que garanteixin la seguretat laboral dels taxistes, especialment durant la nit.
Jo, de veritat, a vegades m'agradaria saber... És irrellevant, perquè és irrellevant, però m'agradaria saber què pensa algun regidor de Vox quan diu... no votarem en contra d'una proposta per protegir les dones taxistes. Què deu pensar? Les dones taxistes, que es fotin, no? Deu pensar això, suposo. I encara sobre Barcelona, manté l'avenç de l'inici de la precampanya forestal contra els incendis el 15 d'abril, la campanya d'estiu el 29 de maig. L'any passat va començar l'1 de juny, així ho ha confirmat aquest dimecres el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, durant la mateixa comissió.
L'any passat ja es va avançar dues setmanes perquè les condicions forestals així ho demanaven. Una precampanya també va començar a mitjans d'abril, quan sempre començava, recordem-ho, a principis del mes de maig. Ja en la precampanya s'iniciaran contactes amb els veïns dels barris de muntanya per informar-los de com es desplegarà el cos de bombers de Barcelona durant la campanya d'estiu.
I un 17,2% d'autònoms establerts a Catalunya eren d'origen estranger l'any 2023.
Només en els darrers dos anys ha augmentat l'afiliació estrangera en més de 9.600 cotitzants. En total, Catalunya va arribar a les 549.400 persones donades d'alta al RETA, dels quals 17 de cada 100 eren estrangers. Els 94.500 autònoms d'origen estranger representen un rècord històric d'afiliació del treball per compte propi de persones procedents de fora de les fronteres. Els països de procedència que més autònoms aporten són els extracomunitaris: la Xina, els països de parla hispana, és a dir, Argentina, Venezuela i Colòmbia, i el Marroc.
I també us expliquem aquest matí que 6 de cada 10 famílies compren productes de menys de qualitat per l'augment dels preus de la cistella de la compra, així ho ha constatat un estudi de Facua.
El document apunta que un 43%, per exemple, ha canviat l'oli d'oliva per un altre de menor qualitat, i més d'una tercera part ha fet el mateix amb el peix i 3 de cada 10 amb la carn. L'anàlisi també precisa que entre els enquestats s'ha reduït a gairebé la meitat el consum de vedella. Fa dos anys, un 33% dels consumidors en menjava un o dos cops per setmana, ara només ho fan 2 de cada 10. Un 82,3% la consumeix cada dues setmanes o amb menor periodicitat.
I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 28 anys a Callús.
Els agents van localitzar el cos sense vida cap a les 11 de dimarts en una zona boscosa a prop de la llera del riu de Callús. Els investigadors van activar la comitiva judicial que va certificar la mort violenta d'aquest home.
I també la policia catalana investiga l'agressió a un home al barri tarragoní del Camp Clar aquest dimecres a la matinada.
Els fets van tenir lloc al voltant de 6:45 de la matinada. Un testimoni va avisar que hi havia un home al carrer Llobregat que havia estat agredit. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, molt a prop de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, van trobar la víctima amb punxades per arma blanca a la cama, que en un principi no eren greus.
I a Figueres passen a disposició judicial dos homes detinguts acusats de robar més d'un miler de quilos de cable de coure. Els agents dels Mossos ho van saber perquè, quan van aturar el vehicle, els van demanar les factures d'aquests cables, que no van poder justificar.
Els agents van trobar la furgoneta a Pont de Molins mentre controlaven que no es produïssin abocaments il·legals. Quan els dos detinguts van veure els Mossos, van girar violentament i de seguida van fugir. Això va fer que la policia els perseguís fins a aturar-los i allà van descobrir que portaven el coure amagat sota d'una catifa. Els detinguts no tenien antecedents.
I en llibertat, el caçador que diumenge va ferir un ciclista d'un tret durant una batuda a una zona boscosa de Fitor, al terme municipal de Forallac.
I aquest mateix dimecres el citaven a declarar a comissaria, on l'arrestaven. Després deixaven sense efecte la detenció a l'espera que el jutjat d'instrucció de la Bisbal d'Empordà, que porta el cas, el citi a declarar com ha investigat. Els Mossos l'investiguen per un delicte de lesions greus per imprudència. El sistema d'emergències mèdiques va traslladar el ciclista ferit a l'Hospital Trueta, on va ingressar en estat crític. Continua ingressat i evoluciona favorablement dins d'aquesta gravetat.
I finalment us expliquem en cultura que el duet mataroní de Tietz i Muixca lideren les nominacions per votació popular dels 26ens Premis Enderroc.
Un rànquing que completen Joan Dausà, Sílvia Pérez Cruz i els Steve Homes. El resultat dels guanyadors de les categories de votació popular, juntament amb els Premis de la Crítica, es donaran a conèixer la nit del pròxim 14 de març a la gala dels Premis Enderroc, que es farà a l'Auditori de Girona.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Gairebé 38 minuts que passen de les 8 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
A El Barça femení empata 1 contra el Llevant en el partit aplaçat de la 14a jornada de la Lliga i perd punts per primer cop en 5 anys jugant com a local. Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia de nou. Després de 79 victòries consecutives a casa, el Llevant trenca la ratxa d'imbatibilitat de les catalanes a l'estadi Johan Cruyff, tot i que el Barça s'avançava al minut 21 amb un gol de Salma Parayuelo. A la segona meitat, al Barredondo, després d'una gran passada d'Erika González, posava l'empat al marcador. El Barça encaixava així el quart gol en 17 jornades. Les blaugrana tenien l'oportunitat d'adjudicar-se la victòria a l'últim minut, però una gran aturada de Tarazona sobre la línia ho impedia. Parla Patrick Guijarro a TV3.
Siempre es difícil perder puntos, para nosotras es duro, pero sí que es verdad que hacemos autocrítica y esto solo es un empujón para seguir mejorando y de cara al domingo, sobre todo, que nos viene Atlético Madrid, que es otro partido importante, pues autocrítica y mejorar.
El Barça suma un punt, en té 9 més que el Madrid.
Un Madrid, per cert, que va guanyar ahir amb polèmica.
Un cop de colze dins l'àrea va enviar a l'hospital una jugadora de l'Atlètic de Madrid, però no va ser suficient perquè l'àrbitre xiulés penal. De fet, les colchoneres van reclamar fins a 2 penals al llarg del partit i la seva portera, Lola Gallardo, es va mostrar molt contundent a la zona mixta.
Sheila no puede abrir un ojo. No sé, lo hacemos todo, pero contra tanta gente no podemos hacer nada. Como te he dicho antes, el único equipo que quería ganar hoy era el Atlético de Madrid, pero no nos han dejado.
L'Atlètic de Madrid és cinquè, suma 3 empats i una derrota en 4 partits.
I a primera, el Girona ha ampliat el contracte del seu porter, l'argentí Paulo Gazzaniga, fins al 2027.
Gazzaniga, que viu la segona temporada sota els pals del Girona, és titular indiscutible a la porteria i passa per un gran moment de forma a la seva carrera esportiva. El jugador va arribar cedit del Fulham, suma 52 partits amb el Girona a primera l'estiu passat. El club va aconseguir tenir el jugador en propietat, signant un contracte per 2 temporades fins 2025. Ara l'amplia 2 més, fins al 27.
I atenció a l'Espanyol, perquè un dels seus jugadors, Javi Puado, afirma que el vestidor està al costat de l'entrenador davant de la delicada situació que viu l'equip després dels mals resultats dels darrers partits.
Javi Puado, que ha donat la cara per demanar unitat, mostrar el seu suport a l'entrenador i assumir també part de la responsabilitat de les últimes desfetes.
Nosotros estamos 100% con el entrenador. Cuando uno falla un pase, cuando uno falla un gol o cometemos errores no forzados y te marcan, no es culpa del entrenador, es culpa de los jugadores en ese caso. Claro que nos miramos a los ojos, cuando salen las cosas mal nos decimos las cosas y tenemos en mente cada día el objetivo, que es subir.
Puado ha afegit que els entrenaments són bons, però que les bones sensacions no es tradueixen als partits. Ha agraït l'esforç de l'afició a casa, també en els desplaçaments, i ha sentenciat que no estan donant el nivell que voldrien.
I torna la selecció catalana femenina. Després de 4 anys, les catalanes s'enfrontaran el 6 d'abril en un partit amistós contra el Paraguai.
Xavi Llorenç agafarà el relleu de Natàlia Arroyo i s'estrenarà com a seleccionador català en aquest partit. Recordem que va ser l'any 2019 el darrer cop que la selecció catalana va jugar un partit. En aquella ocasió va ser un amistós contra Xile. El que encara no està decidit és la seu del partit. La Federació Catalana obre el termini per designar l'estadi que vulgui acollir-lo.
I pel que fa a la Reial Societat, no pot amb el PSG a París.
El favorit es va imposar victòria pels parisins al Parc dels Prínceps per 2-0 amb un Mbappé que ha tornat a demostrar perquè és un dels millors jugadors del món actualment. L'entrenador de la Reial Societat, Imanol Aguacil, va carregar contra un jugador del seu propi equip, Traoré, per deixar el terreny de joc en un córner en contra.
Jo no me lo explico que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando el equipo iba a recibir un córner en contra, no acabe en el hospital. No lo entiendo. O sea, si un jugador deja el equipo con uno menos, es porque tiene que ir al hospital.
També ha donat joc l'altre entrenador, Luis Enrique, que s'ha enganxat amb un periodista de Prime Video a l'entrevista postpartit defensant els seus futbolistes.
Pues, ¿por qué?
El resto...
¿Qué es esto?
Bueno, pues porque no son máquinas, son futbolistas. Este señor fue futbolista. El fútbol tiene cantidad de circunstancias.
Es para entender, también para los más jóvenes.
Claramente.
Que entiendan, ¿no?
Los jóvenes
fútbol.
Lo entienden todo. Yo creo que eres tú el que no lo entiende.
Ara la tornada serà al Real Arena. El 5 de març, la Reial necessita 3 gols per ser a quarta final de la Champions.
Luis Enrique fent de Luis Enrique sempre. Un darrer apunt de futbol, ha mort als 90 anys d'edat Joan Casals, l'avi del Barça.
La seva figura és un emblema de les penyes blaugranes fins al punt que l'any 2007 el club el va reconèixer com a representant oficial del Barça a les trobades de penyes. Casals donava vida a la figura de Valentí Castanys, que va aparèixer per primera vegada a la revista Xut l'any 1924, ara fa el centenari. Des del 84, Casals, soci de la penya blaugrana de Guardiola de Berga, el va reencarnant en els partits caracteritzat com ell, els Almogàvers. També el Futbol Club Barcelona fa uns minuts han emès una nota de condol.
I si parlem de tenis, parlem de Carlos Alcaraz, que debuta avui a 2:15 de la nit a l'ATP 250 de Buenos Aires contra el local Camilo Hugo.
Un torneig on el murcià intentarà defensar el títol aconseguit la temporada passada. Primer cap de sèrie a l'Argentina, que recordem li ha permès classificar-se directament pels vuitens de final. S'enfronta un rival desconegut per ell, Carabelli. En aquest cas es classificava per vuitens després de superar la fase prèvia derrotant el mallorquí Jaume Munar. Tots i els bons resultats acumulats en els darrers partits per l'Argentina, argentí. Aquest debut es preveu còmode per Alcaraz, que, com ell mateix ha dit, ha tingut bones sensacions en el retorn a la terra batuda.
Los días de entrenamiento que he tenido en tierra han sido muy buenos. Estoy encontrando físicamente muy bien. Te tenéis a un nivel muy, muy alto, así que veremos a ver cómo saldrá aquí en Buenos Aires.
Aquesta és la reaparició de l'Espanyol a les pistes després de caure a quarts de final de l'Open d'Austràlia contra Zverev.
I un altre nom propi, el retorn de Rafa Nadal a les pistes de tenis, que es retardarà, però, unes setmanes.
Haurem d'esperar una mica més perquè el de Manacor tenia previst participar al torneig a Doha, que comença la setmana que ve, però el tenista ha confirmat a les seves xarxes socials que finalment no ho farà perquè encara arrossega molèsties físiques. En una entrevista al programa El Objetivo de la Sexta, que es va emetre ahir, mostrava els seus dubtes sobre poder arribar a competir ja a Doha.
Yo en mi calendario está Doha y después está Indian Wells y es cierto que para Doha llego muy justillo, he tenido algunas molestias estas últimas semanas y bueno, estoy un poquito al límite, ¿no? Piensa que llegado a este punto cada golpe que me doy más cada lesión pues es un retroceso ya no solo en lo tenístico ni en lo físico, también en lo mental, ¿no? Yo confío al 100% estar en Indian Wells.
On sí que ha dit que serà segur, evidentment, com hem escoltat, és a Indian Wells, el torneig que comença el 6 de març. Recordem que el 3, Nadal també té programat un torneig d'exhibició a Las Vegas contra Carlos Alcaraz, partit que seguirà de ben segur en Joan a través de Netflix.
I
per cert, ho sabíem, això. Per cert, que Nadal s'ha defensat de les crítiques després de ser nomenat ambaixador de la Federació de Tenis de l'Aràbia Saudita. Ha dit això.
Yo no creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen. Es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial, ¿de acuerdo? Con lo cual, es lógico que el mundo se vaya para allí y las sensaciones que se compra todo con dinero. Y ahora Rafa también se ha vendido el dinero. Y yo te digo...
Pero entiendes que la gente lo piense, ¿no?
Claro que sí.
També ha deixat clar que, per ell, Djokovic és el millor tenista de la història.
Aràbia Saudita, eh? Demòcrates de tota la vida. I el Barça d'handbol ha guanyat per 23-30 el GOG en jornada de Champions, consolidant així el liderat de l'equip al grup B.
D'aquesta manera, el Barça encarrila el pas a quarts de final de la competició, la victòria liderada per un gran Nielsen, el porter de l'equip, que ha efectuat 20 parades després d'una primera part molt igualada, que deixava el marcador 14-17 al descans. A la represa, els blaugrana agafaven amb embranzida, anotant un parcial de 9-13 i adjudicant-se la victòria. Amb el triomf, el Barça es manté al capdavant del grup B, en aquest cas amb 20 punts, i només 3 jornades per disputar-se, motiu pel qual el pas a quarts, que aconsegueixen els dos primers classificats, està pràcticament assegurat. La propera jornada serà dijous 22 de febrer, quan els de Carlos Ortega rebran el Palau al Porto.
I en futbol sala, Sergio Lozano torna a jugar 10 mesos després de 10 mesos de baixa.
Sí, efectivament, ha estat la millor notícia de la desfeta blaugrana a Valdepeñas per 4-2. El pivot ha debutat com a titular 10 mesos després de lesionar-se, superant la quarta lesió greu al mateix genoll, on s'ha trencat 3 vegades els creuats. En una entrevista a Sport 3, prèvia a aquest maig, no podia evitar emocionar-se pensant en el moment de saltar pista.
Imagínate que durante muchas noches que has estado en soledad, gasolina para ti era imaginarte salir por ese túnel, ver a mi familia, ver a mi hija, ver a mi mujer, a los tracks, a toda la afición. Y es lo que me ha hecho, en momentos muy difíciles, levantarme e intentar seguir adelante y volver a jugar.
En l'àmbit purament esportiu, el Barça és líder de la Lliga, 5 punts per sobre del Cartagena.
I la selecció espanyola femenina de waterpolo ha perdut per 11-9 contra els Estats Units a la semifinal del Campionat Mundial a Doha. D'aquesta manera, les de Mikioka es queden fora de la gran final.
Ara les espanyoles hauran de lluitar per intentar aconseguir la medalla de bronze. Les vigents subcampiones del món enfrontaven un partit molt complicat contra les nord-americanes i acabaven pagant cara al poc encert en diverses ocasions clares. Tot i el bon partit d'Elena Ruiz i Isabela Piralkova, totes dues amb 3 dianes, la selecció era incapaç de remuntar un maig on sempre anaven a remolc de les rivals. Espanya no guanya Estats Units en gran cita des del Mundial de Barcelona l'any 2013.
Mira, ara faré una mica de Núria Ros, eh? I per últim, però no menys important, 78 atletes espanyols han reaccionat als escàndols que envolten l'Agència Espanyola Antidopatge i exigeixen al Consell Superior d'Esports que sàpiguen els noms dels positius que, segons ells, estan amagant en un calaix.
L'escrit arriba després que l'Agència Mundial Antidopatge permetés que Espanya deixés a diversos positius sense sancionar. Els atletes apunten que aquesta desconfiança en les autoritats espanyoles pot arribar a afectar-los, ja no només en el descrèdit per part dels altres, sinó per les conseqüències que pot reportar-los en matèria de patrocinis o de premis. L'escrit també arriba després de la suspensió de l'atleta espanyol Mokatir per estar il·localitzable en 3 controls antidòping. El mateix Katir apareix signant aquesta carta juntament amb altres atletes com Álvaro Martín, Maria Pérez o Maria García Romo.
9:15. Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, Núria, què ens expliques avui a la cara B?
Mireu, avui a la cara B, la primera notícia... Espera't
ja
un moment,
no,
expliqueu,
ja
perquè
ja
anem per pam.
Ha entrat la manya a l'estudi de Radio Estel.
Estuvís l'aniversari d'en Rafa.
Agradecida i emocionada.
No, aquesta és Linda Morgan.
Bueno, però és del rotllo, no?
La manya és més...
És encara més, més explícit.
Rafa, s'ha anat, muchas felicidades.
Ai.
Aquesta és la manya.
És que és una fotografia, sí.
Saps què passa? Que el detall de Núria Ros és disfressar-me d'arbre de Nadal pel meu aniversari. No té cap sentit. Ah, i espera,
t'anirem posant coses al llarg del dia.
Ah, sí?
Et posarem cabell i tot.
Cabell? Ja em vaig posar el dia del carnaval. Et va agradar?
Sí.
Bueno, gràcies.
En fi, tiro, eh?
Sí, sí, sí. Perquè em molesta.
Sí, no pateixis. Al final t'ho tornes a posar, però, eh?
Al final?
Clar, quan surtis, clar.
Surti d'aquí. Mira, el que tu diguis, Núria.
Avui la primera notícia de la cara ens fa viatjar unes 24 hores enrere per parlar de Sant Valentí i atenció de la nova tendència de moda entre els homes, a punt important, a l'hora d'escriure cartes d'amor.
Oh.
Sí, molt romàntic tot, ja veuràs. N'heu sentit a dir alguna cosa?
No, no,
no?
Ni idea.
No? Bé. Doncs agafeu-vos fort a la taula perquè no... molt bé, ho esteu representant. No, perquè el que us diré ara no deixarà indiferent a ningú. Molta atenció perquè ara un estudi fet a mans de l'empresa McAfee ha conclòs que el 45% dels homes, repeteixo, 45% dels homes han utilitzat la intel·ligència artificial per escriure les cartes d'amor d'aquest Sant Valentí.
No m'ho puc creure.
Que greu.
No m'ho crec. Home, és molt greu, eh? Molt greu.
Sí, és motiu de CC. Això, eh? És motiu de CC.
Sí, sí. Clar, i en aquest cas, quan parlem d'intel·ligència artificial, estem parlant del ChatGPT. És a dir, no s'aturen a pensar en els seus sentiments, simplement encarreguen el ChatGPT que escrigui.
És que després passen coses com...
Ah, no sé què us sembla, però em
quan
sembla...
Quan abres la nevera i encuentres un melón, acuérdate de tu novio que te quiere mogollón, saps?
La horterada més bèstia que he escoltat
clar,
mai.
Clar, no, no, després apareixen coses com aquestes.
Prefereixo que ho faci ChatGPT si m'han d'escriure això. Eh?
No, no, és que segur que això surt
mira,
de ChatGPT.
Aquí.
Mentre us explico aquesta notícia, si algú fa el favor d'intentar escriure una... O sigui, demanar al ChatGPT que escriu una carta d'amor...
Ara mateix.
I al final de tot veiem com...
A veure,
com
si us plau.
Pol. Va,
però aquí.
En Rafa
diràs,
Saraúja.
A mi?
En Rafa,
home,
que és el seu aniversari.
Ah. Aniversari, a veure
no
què diu.
Ha de ser d'amor, eh? No de felicitació d'aniversari.
Ah, ja. Sí, sí, és com si tu i jo saps què vull dir.
Bé, és el que dèiem, em sembla sincerament molt fort, ara fora bromes, perquè hem vist que la intel·ligència artificial s'utilitza, per exemple, per fer treballs universitaris,
sí.
Això s'ha vist, però hi ha el nivell d'escriure els nostres sentiments, em sembla
no, bèstia,
creuar una línia...
Si tu no saps què sents, amic...
Per què escrius?
Deixa-ho estar.
Per què escrius?
Jo t'he de dir, us he de dir, confesso, confession.
Ai. Ui, ui, ui.
No, però no,
compte, aquí,
no va amb mi la cosa, ara no donaré noms. Però jo, com a persona que té una certa... No vull que
edat?
No soni malament. Una joder, tria. Una certa destressa a l'hora d'escriure, se m'han encarregat cartes i dedicatòries personals per a terceres persones.
Això és molt lleig.
Sí, sí, sí,
no
sí.
M'ho puc creure.
Jo, com jo no tinc escrúpols, per un mòdic preu...
Horrorós. Mòdic preu, eh?
T'han pagat per fer-ho.
No, home, no. Pagar-me no, però que jo sé que els he dit... Jo ho faig, que a mi no em costa res.
Mm.
Però no em sembla ètic ni correcte.
No ho és.
Clar.
No ho és,
sí. Doncs, sí. He participat.
Precisament, l'amor neix de la sinceritat.
Ja tenim la carta.
No, deixeu-me acabar la notícia i la posem al final de tot. Deia, si anem al detall de tot plegat, aquest estudi no només ens diu que gairebé el 50% dels homes es declaren per carta a través del ChatGPT, sinó que també ens diu que la xifra d'homes que ho fa creix considerablement en comparació amb la de l'any passat. Atenció, perquè l'any passat la xifra era d'un 30%. Per tant, la tendència ha pujat un 15%. Això significa que el 2030
bèstia, això, eh?
Potser tothom es declararà a través del ChatGPT.
Tothom, tu i jo també.
És molt bèstia.
Sí, 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 sí.
Llavors, ara que us he explicat tot això, suposo que molts us esteu preguntant i com podem detectar si una carta s'ha escrit a través del ChatGPT?
Mira, bona
clar,
aquesta.
No? Doncs aquest estudi ens dona algunes maneres i eines per descobrir-ho i la primera és una eina molt poc material, que consisteix en el criteri d'un mateix. Val?
Ah, molt bé.
Bueno, ho diu aquest estudi, no ho sé, jo us diria. Uau. Jo de seguida ho enganxo. Si la meva parella m'envia una carta per ChatGPT, diria... Sí.
Això t'anava
no
a dir.
Deu ser una cosa freda, això.
Clar,
suposo,
sí.
Eh?
Llavors, per això diuen que la primera manera de descobrir-ho és confiant en el criteri d'un mateix, i això significa llegir bé el text i ser capaços d'identificar l'estil i les paraules de la teva parella, així com també buscar les faltes d'ortografia o frases estranyes o amb poc sentit. Uh-huh. Al final, recordem que és intel·ligència artificial i que, per tant, hi poden haver, es poden colar coses estranyes.
Incoherents,
exacte. Llavors, la segona opció és una mica més material i consisteix en combatre la intel·ligència artificial amb més intel·ligència artificial. Uh-huh. Sí que és veritat que no hi ha cap eina que sigui 100% fiable, però sí que n'hi ha algunes que poden ser útils en aquesta situació. Us dono dos noms per si us interessen, val? La primera és Turintin i la segona es diu Zero Chat GPT.
Val.
No, Zero GPT, perdoneu, Zero sense GPT. Xat.
Turintin.
Llavors, aquestes són dues eines que poden detectar textos generats per intel·ligència artificial i tècniques d'aprenentatges automàtic. Per tant, tu et descarregues aquesta aplicació, uh-huh. introdueixes el text que t'han enviat i a partir d'aquí, d'alguna manera, es pot identificar que no ho ha escrit la persona que te l'envia.
Déu-n'hi-do.
És una alternativa per identificar-ho. Potser tenim algun oient que diu ahir vaig rebre una carta una mica estranya.
Sí,
doncs,
sí, sí.
Verifica-ho. Verifica-ho,
mira,
perquè potser l'estan enganyant.
També podria ser.
Ui, estafa. No tinc el soroll, ara. Llavors, va, per anar acabant.
Ja està, ja.
Qui ho ha fet? Ah, molt bé, a veure, estafa. Molt bé, molt bé.
A partir d'ara ho afegiré al meu currículum.
Està bé.
Sé fer el so d'estafa. Això m'obrirà moltes portes.
Sí, segur, segur.
I les tancaran.
Per anar acabant, va, deixeu-me explicar també que aquest 2024 és el segon any que McAfee fa aquest estudi. Un estudi pel qual han castat unes 7.000 persones de 7 països diferents de tot el món i que no només ha arribat a la conclusió que el 45% dels homes utilitzen intel·ligència artificial, sinó que també s'ha descobert que gairebé un de, cada 4 homes utilitza la intel·ligència artificial per crear imatges o altre contingut que tenen quan tenen cites per internet.
Imatges...
I això ja són paraules...
És a dir, majors, eh? Però imatges...
Doncs que s'elaboren a ells mateixos, sense ser ells mateixos.
Ah, ells mateixos.
Sí, sí, sí.
Ah. I també ens diu que 2 de cada 3 homes mostren desconfiança cap a les persones que utilitzen la intel·ligència artificial. Llavors, incoherències.
Amic.
I ja està, fins aquí. Clar. Avui hem desemmascarat els homes. Perquè diu que són homes, eh? En cap moment menciona dones. No és que sigui jo contrari a ells.
Són imbècils, això ho sap tothom.
Bàsicament, com a resum.
A
veure, la carta o no?
Sisplau, Pol, estic desitjant...
És tremendament extensa.
Bueno, resumiendo.
Resum. Com comença? A veure com comença.
Ràpid, diu... Querido Rafa.
Ai.
En este día tan especial, donde el amor y la celebración se entrelazan, quiero expresarte lo que significas para mí en cada latido de mi corazón.
Escolta, a mí me está enganchando, ¿eh?
Hoy no solo celebramos el amor que compartimos, sino también tu existencia. Le he puesto al crear tu cumple.
Quina barreja.
Tu luz que ilumina mi vida cada día. Desde el primer momento en que nuestros caminos se cruzaron, supe que había encontrado algo único y especial en ti.
Pol, sisplau.
Tu sonrisa sincera. Tu bondad infinita.
Oy.
Y tu manera de ver la vida con optimismo me han enseñado tanto.
Y has donat moltes dades, perquè és molt atinada.
Me han enriquecido mi mundo de formas que nunca imaginé. Vale, salto al final. Que este día lleno de amor, alegría y felicidad, mi amado Rafa, te deseo un cumpleaños maravilloso, tan especial como lo eres tú. Gracias por ser el mejor regalo que la vida me ha dado. Con todo mi amor, Pol Granadero.
¡Bravo! ¡Molt bé!
¡Vamos, Rafa!
Doncs no està tan malament, eh?
No està tan malament.
No.
Encara preferia ser la del Quico, saps?
D'aquí poc és el seu aniversari, eh?
Exacte. A mi m'agrada molt el to, que podia haver-se acabat la carta tranquil·lament amb un... Rafa, ¿te gusta conducir?
To molt baix, avui, molt baix.
Doncs et dic una cosa, me l'esperava pitjor, eh?
No, molt bé.
Alerta.
Molt bé.
Ai. Ara què hago yo con este sentimiento?
Tu s'ho permet, una mica.
Que no existe, pues, home, normal.
Eufòric.
La ordre, breument, és escribir una carta de amor a mi pareja, Rafa, i oi que és Sant Valentín i, además, és su cumpleaños.
No, ja. Molt bé.
Bueno, doncs escolta...
Fascinada amb això de la intel·ligència.
Faré com la dona aquesta, em casaré amb un holograma.
Si us plau.
Sí. Aquesta dona. Ja investigaré, us ho explico.
És veritat. Necessitem saber-ho.
Clar, perquè estem convivint ara, eh?
Sí.
Espero que no hagin patit talls de llum.
Ai,
No,
gràcies, dir,
aquí la relació
de moment us dic una cosa, de lo que portem de dia és el detall més maco que ningú m'ha fet.
Fixa't.
I m'ho ha fet...
Bravo,
Pol, m'ho ha fet una punyetera màquina.
Ah, però
imagina't.
Això és veritat. Posa la veu i ja està.
Ai, Déu meu. Va, més cosetes?
Va, sí, canviem de qüestió, perquè en un dia com el d'avui també us vull explicar quins són els 2 millors bombons del supermercat.
Els 2 millors bombons?
2. Un és Rafa Sanahuja.
I l'altre aquí.
Oi.
No t'acostumis, que avui estem dient coses molt boniques.
El nostre Ferrero Rocher.
No,
jo.
Ala, ja t'has anticipat,
sí.
Dèiem.
Ah?
Quins són els dos millors bombons del mercat, segons paraules d'aquí? De Locu.
Clar.
Locu,
clar.
Locu. Ah, Locu.
Locu. Que ens agrada molt.
De consumidors i usuaris.
Què passa, Locu? Sí.
Va. De seguida us explico, però juguem una miqueta. Ja en Joan s'ha carregat el joc directament.
Ferrero Rocher. Jo dic Ferrero Rocher.
Quins creieu que poden ser?
Jo veig directe sempre els Ferrero Rocher.
Jo també.
I si no, a la Caja Roja.
No.
Oh, Caja Roja.
El Ferrero Rocher sí, la Caja Roja.
Cutrerío. Caja Roja, Cutrerío.
Val.
Digueu un altre, és que l'altre és molt complicat. No miris.
No, és que l'estic veient, però no sé quin és.
D'altre bombons, Lindt.
Sí, no. És que són els únics que conec.
No. És que és italià, el bombó.
Ah?
Comença per R? Oh.
No.
Comença per G?
No. Estem fent el penjat.
No, anava a dir els endoiotics, que és un tipus...
No l'esminarem, no l'esminarem, aquest.
Aquest és més concret, jo. Crec que l'hàgim ni provat.
No és massa conegut.
Mireu, en aquest cas, segons un estudi recent fet a mans de Locu, com dèiem, on s'han analitzat un total d'11 marques de bombons i s'han valorat criteris com l'etiquetatge, la composició, el gust, l'olor, la textura i el color...
A mi l'etiquetatge me la bufa.
No, no, si ho has de regalar, és molt important, eh? Si ho has de regalar. No, no.
Sí, no està bo.
Doncs efectivament, com dèieu, el Ferrero Rocher és sense dubte el millor bombó del supermercat i, atenció, amb molta diferència del segon. Llavors, d'aquest mític bombó, que costa uns 5,89 euros per 200 grams, per si us interessa. Se n'ha destacat sobretot el seu gust equilibrat i la seva perfecta textura. No hi puc estar més d'acord.
No és tan car, per mi no és tan car per lo bo que està.
Clar. Llavors ja estem d'acord, amb Locu, sí, en aquest cas. Bé, doncs, d'altra banda, la segona posició és, atenció, pel Pocket Coffee Espresso.
Ui.
Però és que aquest me'n sona molt.
Pocket Coffee Espresso.
És una capsa molt petita.
Correcte.
Sí, molt petita.
És un bombó italià que per fora té xocolata negra i per dins cafè. D'aquí el nom, cafè cremós. Uh-huh. No sé si l'heu provat mai, però aquest bombó, com us deia, és el segon millor bombó, segons Locu, i destaca sobretot per la seva potència de gust, perquè, clar, el cafè sempre és molt fort. Uh-huh. T'ha d'agradar o no, A mi, per exemple, els bombons de cafè no m'agraden massa, no.